Doncs, amb Carme Reverte.
Nos emplazamos aquí hace dos, tres semanas con la intención de celebrar más cosas y ya habéis visto que el ansia y la ambición de estos jugadores no tiene límite. Tres copas como tres soles. Vosotros y nosotros, mejor que nadie, sabe que no ha sido un camino fácil, lleno de algunas dificultades, y os habíamos pedido en el inicio de la temporada que nos apoyaris cuando nos costara y cuando no llegáramos al resultado. Eso ha sucedido, y habéis estado ahí respaldándonos. Os lo agradecemos, somos más fuertes con vosotros y lo hemos demostrado. Como no podía ser de otra manera, seguimos haciendo historia. Vamos a intentar que en el futuro eso siga siendo así. Coño, con el sonido no me escucho bien. Y os emplazo para seguir apoyando al equipo, como habéis hecho siempre. Y ahora, para despedir, primero Visca el Barça y Visca Cataluña.
Bé, el primer que li hauríem de dir a Luis Enrique és que hi havia un problema de retorn, que els hi va jugar una mala passada i que a sobre doncs va agreujar una mica més diguem l'estat que presentaven els jugadors, que tot s'ha de dir, massa fins no anaven, no? Però això els va ajudar una mica.
És un problema dels tècnics, sempre és un problema dels tècnics.
Sí. Han sortit coses curioses,
les paraules
simpàtiques,
així mal acabades i tot això, és un problema dels tècnics.
Però vaja, dins de tot va ser un dels discursos una miqueta més diguem
coherents.
Sí, exacte, ara m'has dit, gràcies a la paraula. Coherents, perquè els altres hi havia alguns de provocadors, d'altres sobrepassats una miqueta d'alcohol, però vaja, que ahir es va poder celebrar el Camp Nou i prèviament pels carrers de Barcelona amb tota la ciutadania i els seguidors del Barça, aquest triplet històric, aquesta cinquena Champions que aconsegueix el club barceloní. Bé, senyors, s'ha acabat la temporada i de la millor manera possible. No sé quants de vosaltres hauríeu signat aquestes alçades del curs. A què resultats?
Jo, a mi deixa'm dir que no, jo dels primers que no hi creia que arribéssim així. Confiava en el treball d'aquesta gent, però no hi creia que arribéssim al final. Per cert, que el resultat de la porra em sembla que ho vaig guanyar,
sí,
com el de la Copa del Rei, tots.
A partir d'ara el nomenarem Pitoniso de la Tertúlia.
Pitoniso sense pito. I aleshores volia destacar un parell de coses, que és que de la Casa Real, volia destacar el fet de la Casa Real, una. L'altra és que el Barça, doncs, aquesta dècada, parlem ja del 2005 al 2015, és el millor club del món, agradi qui no agradi, ho ha demostrat al llarg d'aquests anys amb els títols que hem guanyat i la manera que es fan les coses, perquè no parlem solament de futbol, parlem de moltes més coses, com a club. I per tercera, doncs, vull dir, en aquest cas que parlàveu això dels jugadors, jo crec que va ser culpa dels micròfonos, dels tècnics, com dèieu, i els jugadors, perfecte, perquè hi ha que agrair-los. I evidentment, si no es poden fotre una cervesa amb l'autocat, doncs jo estic d'acord amb ells totalment.
Oi tant, que s'han de fotre les cerveses, ho han de celebrar.
Aquest
com
dia
ho hem celebrat,
es pot celebrar perfectament.
Sí. Home, temporada de somni, tampoc hi comptava gens ni mica, jo. Gens ni mica. I menys encara quan vam veure els sorteig de les semifinals de la Champions, que veus un Barça-Juve amb la tornada a casa, un Madrid-Juve, un Barça-Bayern quedant a Alemanya. Però bé, l'equip ha anat de menys a més i ha acabat com un tiro. L'únic que potser arriba una mica més justet era l'Iniesta, però tota la resta de jugadors van fer un desplegament físic, tècnic i tàctic.
Físicament ha acabat l'equip fabulós.
Brutal. brutal. Ara, bueno, encara l'estiu, aquesta Copa Amèrica on el Barça té molts masses representats, que potser els impedeix descansar una mica a Neymar, a Suárez, a Messi, no sé si a Alves, tots els jugadors sud-americans, el Claudio Bravo també, però ja començava a pensar en la propera temporada.
Jo ara pot sonar fantasmada, però jo sí que hi creia. Sí que hi creia.
Sí?
I sí, no, jo hi creia. A veure, que guanyessin els tres títols, no. Que faria una gran temporada, sí. I em baso en coses que es podrien buscar a l'arxiu si volguéssim o així, que he defensat des de principi de temporada, quan tothom criticava encara Luis Enrique, sí. Jo anava dient, a mi m'agrada perquè veig coses noves. Veig que ja no és només aquell joc, sinó que busca alternatives, que un partit t'està jugant d'una forma, veu que no surt, canvia i et fa contracop. I a mi això m'agrada, i això té que sortir bé. I això ho deia, això es podria buscar per allà a l'arxiu, i això ho estic dient des del principi de temporada,
quan
el criticaven i quan deien que el tenien que fer fora, quasi.
El que està clar és que era com... havia de ser una temporada de transició, una temporada on arribava una figura nova com era la de Suárez, que havia de tenir una rellevància important en el joc i unes conseqüències importants a l'hora de plantejar els partits, i per tant tots haguéssim entès doncs,
que això, s'ha guanyat un títol,
una temporada de transició, Luis Enrique era nou i tal, però bé, clar, aquest èxit doncs, benvingut sigui, eh?
No, però jo hi creia per això, perquè veia alternatives, veia un joc diferent, no hi ha allò de més de que si no et surto teu ja no hi ha forma, ja no saps com desencallar un partit. Veia que sabia desencallar els partits. I després, ja un cop ha començat aquest any 2015, la seguretat en què jugàvem, la confiança que donava l'equip. Que parlem d'una final que no oblidem que davant estava la Juve i que la Juve per mi va fer un gran partit. Va haver-hi fases en què la Juve va jugar molt bé.
Sí, sí, també.
El Barça va tindre fases molt bones, però la Juve també va tindre fases molt bones. Va tindre fases molt bones. Jo crec que va ser... A veure, la meva memòria és nefasta, sempre ho ha sigut, eh? Però jo, de les que tinc memòria, de les que recordo, una de les millors finals de Champions de bastants anys, eh? Podríem remuntar-nos a bastants anys.
No, disputada, intensa...
Exacte. Sí. Intensa, en moments de bon joc pels dos equips, vull dir que això dona molt més mèrit a la victòria del Barça.
Segurament el Barça, amb aquest joc que proposa Luis Enrique, que defensaves... òbviament té moltes opcions de fer molts gols, arribar mil vegades a porteria i amb la claca de dalt doncs és fàcil fer tres gols a la Juventus o una final de la Champions, però com a contrapartida també pateix en segons quines fases de partit quan un equip com la Juventus doncs, et crea ocasions de gol. En canvi el Barça d'altres èpoques potser... no marcava tants gols, tenia menys ocasions de gol o similars, però també en rebia molt menys perquè tenia el 80% de la possessió de la pilota, el que impedia als rivals crear-te més ocasions. Per tant, sí que és un intercanvi de cops on el Barça, la diferència la marca el de sempre i, òbviament, està molt ben acompanyat per la resta. Sens dubte. La temporada de Luis Suárez, per mi, sent la primera, havent jugat 4 mesos menys de competició que la resta, havent fotut 30 i pico gols, dels quals, molt important, contra el Paris Saint-Germain, contra el Camp del City...
Moltes ganes tenia Luis Suárez d'arribar al Barça, de jugar amb un equip com aquest i de conquerir títols.
Clar, li diuen has de fitxar del Liverpool, has de fitxar el Barça, i la condició que posen és, mira, jugaràs al costat de Messi i tindràs opcions a guanyar-ho tot. I primera temporada...
Hi ha diversos jugadors, hi ha hagut el Rakitic i sobretot el Matié, que tenia unes ganes de vindre, que es va quadrar amb el València per vindre a jugar aquí. I és el mateix que ara ha passat amb l'Àlex Vidal, que ha fitxat ja, doncs el tio que ha desesperat per vindre cap aquí. Vindre al Barça és una garantia de poder guanyar títols.
Vosaltres en vau patir en algun moment en aquesta final? Sí?
Sí.
És que jo em dono la sensació que vaig estar veient un altre partit.
Jo tenia la sensació...
Seguro que va ser la final que menys hi patit.
Sí?
No.
Sí. A veure, jo
però tenia tanta confiança amb l'equip que fins i tot, ara fa de mal dir, però quan va empatar la Juve vaig pensar, bé, ara tornarem a reaccionar, tornarem a jugar. I va haver, uns minuts d'imprecisió, però de seguida va tornar a agafar el control del partit. Jo pensava dir que és que tampoc no trobo que sigui una final, perquè és que el Barça era molt superior.
Sí, però en 2-1 es van apretar de tal manera que era més fàcil que caure el 2-2 que no el 3-1.
Sí.
I això que va haver dues vegades, el 3-1. Ens vam anul·lar un gol, que podia haver sigut el 3, i el va anul·lar, i la Juve pressionava, que era més fàcil que caigués el 2-2 que no pas marquéssim el 3. I, sin embargo, va tornar a caure el tercer gol.
És que el Barça el vaig veure tan segur tan segur que us asseguro que no vaig patir gens ni mica.
Destacar la figura i la temporada de Piqué també, eh?
El Piqué està fabulós.
Clar, pots tenir davant grans jugadors que si estàs temporada... en forma se'ls va menjar, se'ls va menjar tots amb patates.
L'MVP d'aquesta final va ser l'Iniesta, que abans del partit era dubte, a última hora ja es va dir que sí, que estava preparat per jugar. Un Iniesta que en el moment de la celebració s'expressava així:
orgullo y felicidad. Yo creo que lo he dicho antes, no hay palabras para describir lo que hemos vuelto a hacer esta temporada y bueno, un día más para sentirse orgullosos de este equipo, de su gente, del Barça. Espectacular.
Deia Iniesta, no en aquest fragment, no en aquest tall que hem escoltat, però sí en les declaracions posterior al partit, que no ens n'adonem del que suposa aquest triplet, ni ells, ni els periodistes, ni ningú, que cal una certa perspectiva per valorar el que s'ha aconseguit. Però ja no només amb aquest triplet, sinó exacte, el que està fent el Barça en aquests últims anys.
És el que anava a dir jo, és valorar el conjunt d'uns anys que han sigut uns anys fabulosos.
10 anys exactament, sí, del 2005 al 2015.
Molts entrebancs entremig, sí. Molts entrebancs, la mort del Tito, l'etapa de Tata Martino, han hagut molts entrebancs i de tots se n'han sortit, de tots se n'han sortit.
4 Champions en 10 anys, ho diu tot.
Jo sí que ho valoro perquè, com que vinc, jo sóc una miqueta antic i per tant vinc d'aquells 14 anys que quan guanyàvem una lliga, ja recordo la del 60 amb el Berna, o sigui que me'n recordo perfectament d'aquella final, que es tenia que haver guanyat tota la vida, doncs sí que ho valoro. El que no valoren són els d'avui dia, per exemple, jo tinc nets, que en tinc un que té 11 anys i amb 10 anys cap aquí més guanya el Barça. No, això no li expliquis que no, el Barça perdia i aquests 14 anys. Els de la meva edat penso que sí que valorem moltíssim això.
Aquests èxits ens ajudaran a canviar també una mica la mentalitat de potser ser una mica a vegades derrotistes, o el que comentàvem ara, amb 2-1 contra la Juve, sent el Barça millor equip, ai que ens empataran, ai que no sé què, que és una cosa que està molt inherent a l'ADN nostre, també com a país,
sempre.
I els èxits assolits pel futbol, sobretot, doncs, jo crec que ajudaran a afrontar aquests reptes amb una mentalitat més positiva. Sense anar més lluny, el Madrid pot estar perdent 3-0 al minut 89 i aquí estem tots cagadets perquè encara els veiem capaços. En canvi, és aquesta mentalitat que ells sí que tenen de, bé, no sé com, d'imperi, impregnar de l'ADN, i aquí a vegades ens costa encara una mica creure'ns-ho i dir: nosaltres ens ho hem guanyat, som millors i ens els menjarem i som superiors i guanyarem. Jo crec que aquests èxits, poc a poc, sobretot per les noves generacions, pels nets del Josep Maria, segurament quan ells siguin grans, doncs tindran més assumit que òbviament el Barça ha guanyat perquè tota la vida ha guanyat i és el millor club i per tant guanyarà segur.
Esperem que no tirin de record, precisament, perquè jo no sé si quan arribin ja a ser adults no hi hagi una figura messiànica que ajudi a aconseguir tots aquests títols. Ja veurem què passa després de l'era Messi. Això estarà per veure i per descobrir.
Encara li queda
molt. Queda molt encara.
I quan hi ha celebracions d'aquest tipus, acostuma a haver sempre un record per a l'etern rival, per a l'equip de la capital. I qui és l'encarregat de fer-ho? El senyor Piqué.
Bona nit a tothom. I ara es tornem a tenir aquí. Vull fer dues reflexions. La primera: tots els que veu anar a Berlín, us veu menjar l'afició de la Juve! I la segona: quan vam venir aquí el 2009, que també el vam guanyar, us juro que mai més em pensava que ho tornaria a aconseguir. Però ho hem tornat a fer! I les tornem aquí! Som el millor equip del món! Però ara no tiro una reflexió, Gràcies a l'equip, gràcies a l'estaf tècnic, gràcies a l'hotelleria, als doctors, als fisios, a tota l'afició, a tota la directiva i a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Bé, Bé, jo crec que els que no ens en recordàvem d'aquest cantant, el vam haver de recuperar un altre cop, perquè en el primer moment dius, és Kevin Roldán, de qui em parla? I ja sabeu, després d'aquest comentari, que és el famós cantant que va amenitzar la festa de celebració d'aniversari, l'última festa d'en Cristiano Ronaldo. I se'n van recordar en Piqué. Jo crec que això ja ho té molt estudiat, li agrada posar una mica de pebre a totes aquestes celebracions.
Això dona alegria, dona vidilla. Jo crec que hi ha de ser present. En el cas que sigui Piqué, a mi, ho reconec, em molestava potser anys passats en què no, ell no donava la talla, i per tant, molt jijijaja, però ha de ser el millor.
No,
quan ha recuperat la forma i ell s'ha proposat ell mateix ser el millor del món, ara ho és, jijijaja el primer, el que vulguis, i fins sempre, però primer a complir el camp, i realment ho ha fet i se li ha de...
I la gent que hi havia al camp era una gent perquè volia sentir aquestes coses. Era una gent jove, no, normalment el soci que anem no hi érem al 90%, no hi érem al camp, sinó és una gent jove que no hi va mai, per tant necessita sentir aquestes coses.
Per cert, un dels discursos, segurament dels més emotius per un home doncs, que ha complert amb la seva feina aquesta temporada i en aquestes tres finals d'aquest curs és Dani Alves, que ahir, conscient pràcticament que s'acomiadava, doncs es va arribar a emocionar.
Bona nit a tothom. Primeramente, jo queria dar les gràcies a tots els seus companys, a tot el staff, a todos ustedes por hacerme feliz en este club. Yo no sé cuánto durará este sueño. No sé si ha llegado al final. No sé cuánto durará, pero que sea eterno mientras dure. Aquí fui feliz, aquí soy feliz. Y si no estoy aquí, aquí seré feliz. Porque soy uno más de ustedes. Ellos me han hecho sentirme uno más de ustedes. Muchísimas gracias. Visca el Barça, visca Cataluña y visca la madre que parió.
Jo crec que en Dani Alves, que sempre ha estat molt honest amb allò que ha pensat, ahir va parlar amb el cor a la mà i realment... jo crec que li dol marxar del Barça. Segons Dani Alves, en declaracions fetes setmanes abans, quan ja s'estava intentant negociar la seva renovació, assegurava que el club no l'ha valorat prou. Què penseu?
Jo no estic gens d'acord. A veure, aquí hi ha una cosa molt important. Per exemple, diu que marxa, molt bé. Però el fotut és que la família es queda. La família es queda a Barcelona. El que té a marxar és ell. El que no vol marxar és el que té que marxar. Això no s'entén, no es comprèn. Aleshores, dius que no se la valora prou. El club li ofereix la mateixa fitxa, li oferta, a més, dos més un. Això m'ho ha dit a mi personalment el president del Barça. O sigui, que cuidado. Aleshores, no lliga massa.
No, és veritat.
I aleshores, la seva dona, que és l'ex-dona, és la representant. És la que està fotent el merder aquí pel mig. Sí. I resulta que tens que marxar tu a jugar a l'altre posto, però jo em quedo aquí a Barcelona. Això ha dit ell al final, diu, seré feliç perquè em quedaré aquí. Clar, perquè ell, la seva família està a Barcelona i ell està molt de les seves nenes. Vull dir que no lliga res amb aquest tema.
Jo crec que ell, quan parla de sentir-se valorat, òbviament hi ha una qüestió econòmica, ell té l'edat que té, per tant ha de signar l'últim gran contracte. Aquí hi ha alguna... Quan passa sempre, quan algun jugador arriba al final del seu contracte, hi ha coses que no s'entenen. És a dir, si el Barça el vol, no ha de deixar que arribi a l'última temporada i que marxi sense veure ni un duro, perquè... són diners que ingressarà ell per prima de fitxatge, i si no el valores, l'has d'intentar vendre l'any passat. Què passa? Segons diu Alves, en el moment en què el Barça el sanciona la FIFA, que no podrà fitxar, és quan el Barça s'activa per intentar fer-li una oferta de renovació, però que ell, òbviament, ja estava a dos mesos, al gener ja podia negociar sense cobrar traspàs al Barça. Per tant, si realment t'interessa, l'has de renovar abans, i si no t'interessa, l'has de vendre abans. No, són coses que s'han de gestionar així, perquè si no ens trobem en la situació d'ara, ell no sabem què vol, ell si es vol quedar o vol marxar, és igual, sigui com sigui, el Barça, que ha de ser l'interès de tots primer, no rebrà ni un euro, d'un jugador que té un mercat, una fotem, que, del qual podries aconseguir una font d'ingressos bastant
sí,
important.
Sí, però el Barça no ven mai, eh? El Barça no és dels que vengui bé.
Mal venedor.
No necessita, és mal venedor.
No, no fa com el Madrid.
No.
No sap de vendre.
No en sap. Ara ho has dit. Bé, doncs deixarem ja el tema dels comiats i que m'agradarà recordar que segurament, com a agraïment a aquesta renovació que ha fet pel Barça, en Pedro va fer el seu discurs en català.
Una renovació que jo no entenc des del punt de vista
i una renovació anunciada fa unes setmanes per Josep Maria Félez aquí aquest dia.
Sí.
Ara tirava cap a casa.
Sí, sí. És veritat, perquè no té lògica que parlis durant l'any que vols marxar, que vols jugar, que vols marxar, que vols jugar. Resulta que després la teva fitxa no l'assumeix ningú. O sigui, has de baixar. Per tant, què faig? Em quedo a Barcelona, seré un bon suplent i cobraré el mateix. Ja està.
No, que és un bon suplent, i estem d'acord. Bon, que és un suplent agraït en el sentit que no fot merder i que quan surt corre com el que més. I estic d'acord. Ara bé, des del punt de vista del club, una altra vegada, és un jugador que segurament té mercat, pel qual pots treure 15 o 20 o 25 milions.
Sí, oblidem-nos d'això, eh?
I, doncs, no.
El Barça no ven,
Doncs, bueno, arreglem-ho, millorem-ho. I del
qual... No ven perquè les fitxes aquestes no assumeixi. És el cas Montoya igual, eh? No assumeix el camp sobre el club les fitxes aquestes. Per tant, el Barça no cobra aquest traspàs en funció de que el jugador pugui negociar un altre. El Montoya mateix ja hagués marxat. No marxa perquè els 4 milions de fitxa que té no els assumeix cap club de primera divisió. Clar! Pensant perquè el Madrid i l'Atleti, Madrid i el València no el volen perquè no és prou bo, però els altres que podrien tenir un bon lateral no el volen perquè val 4 milions de
sobretot en les renovacions aquestes de jugadors ja consolidats que potser no són titulars i que potser tenen mercat, el que fan és impedir també doncs l'aparició de jugadors que hem vist regularment últimament al camp, com pot ser el mateix Munir, que juga en una ocupa banda, ja no et dic que torni Deulofeu o el Denis Suárez, ja no et dic a la Dama del B, jugadors 4 jugadors, acabo de dir, que podrien ocupar la seva posició, que necessiten minuts, com segurament els necessita Bartra i els necessita Ter Stegen i els necessitava Montoya si és que haguéssim apostat per ell, i aquestes renovacions per una milionada de fitxa, per un jugador que és el número 14 potser de la plantilla, que només et serveixen les rotacions, doncs esportivament costa una mica d'entendre. Tot sigui dit que el Pedro ha complert, òbviament agraïts, ha sigut magnífic tenir-lo, però com tot, doncs el Barça potser ha d'aprendre a vendre, a treure rendiment i a gestionar la plantilla de la millor manera possible per encabir-hi tots els jugadors.
Uh-huh. Parlem un altre dia, perquè els tinc a la llista com a temes, el tema de la samarreta, el fitxatge ja anunciat ahir mateix durant la celebració de l'Aleix Vidal, aquest jugador que ha estat al Sevilla. Però aquesta setmana és una setmana important, es dissol la Junta, comença el període electoral.
Sí.
Com preveieu que anirà tot plegat?
Bé, jo des del meu punt de vista, nostre de la penya, escoltarem a tots els, diguéssim, tots els candidats i d'això, però no dubtem ni en cap moment de que estem en favor d'aquesta candidatura que hi ha ara, que aquesta junta que ha fet, perquè ha fet, hi ha una feina a fer més aviat, que falta encara arribar a fer, i que aquests en promou i que aquests fan i han treballat moltíssim i creiem molt en ells, no? I volia destacar que el jugador aquest, l'Àlex Vidal, va sortir de la cantera de l'Espanyol.
Sí.
És bon jugador,
Sí.
És bon jugador. Jo tema eleccions, vaig una mica perdut en el sentit que encara no sé...
Les candidatures, perquè em sembla que serà la convocatòria
que fins que no convoquin les eleccions, que suposo que serà aquesta setmana, serà demà, em sembla que tenen junta o no sé...
Demà es dissolen.
Sí.
Quan convoquin, llavors és quan es marquen els plaços de presentació de candidatures i així, i es desvetllaran una mica...
Però vaja, aquelles que ja sabem que es presentaran...
7 + 1.
El més 1 que és a la porta?
Si cas parlem del vicepresident que vol posar ell, el director de cine aquest del porno. Porta un director de cine del porno que es vol fer vicepresident del Barça. Jo estic intentant buscar algú
perquè... D'aquest estàs parlant? Si perquè no.
De la candidatura de la porta.
Hi ha un...
Si ho sap tant com...
Sí, hi ha un empresari del porno que és l'empresari més d'Europa més important que hi ha del cine porno, que em sembla que és holandès, si no recordo malament.
Sí, em sembla que sí.
Que és holandès. Que segons es diu, Laporta és íntim amic de Laporta,
Un cigalero.
Aleshores, a veure si puc aconseguir.
El va portar de vicepresident.
Ah, pensava que volia que fos també, la cara visible i després ell...
També, jo m'imagino que, a veure, és a Laporta, el seu potencial econòmic no és el d'altres presidents com poden ser Florentino Pérez, com poden ser altres empresaris, així. El seu potencial econòmic no és tant.
Llavors
es busca un segon que sí que té aquest potencial econòmic. Que el cine porno es veu que dona molt i és una persona econòmicament molt important.
Caldrà veure, sobretot, quines candidatures hi ha, si realment en la porta hi va. Jo crec que és l'únic que pot fer front al
Bartomeu,
a l'actual junta.
Jo crec que la porta es presentarà si veu que guanya i que arrasa. Si veu que té que lluitar, que les seves opcions estan molt repartides i que pot perdre, jo crec que no es presentarà.
No ho sé, ho hauria de tenir decidit, perquè si han de ser d'aquí un mes i escaig,
però de fet és dels pocs que està...
Hi ha feina a fer, a preparar una campanya, a preparar un programa...
Això és el que anava a dir, que està esperant fins a l'últim moment per assegurar-se ben bé el tret.
Sí, perquè no, em sembla que no ho veu massa clar tampoc, perquè ja dic, la meva opinió i la de moltíssima gent és que si puc fer una fotocòpia d'on sortim aquest paio, fotré tabilles aquestes i llogaré una avioneta i l'estiré per tot Catalunya. Evidentment, no podem suportar un tio d'aquests, està claríssim.
De totes formes, això d'aquest empresari del cine porno és una rumorologia que ha corregut últimament.
Sí, però quan surt el diari...
Home, potser poden canviar la publicitat de la samarreta. M'imagino treure Qatar i posar, no sé, qualsevol títol suggerent.
El aquest de la Riera, ja hi surt el tema de la rentabilitat del cine porno. I, no sé si...
Sí,
hi surt, vull dir... El Claudi, doncs, la seva dona... Doncs,
està parlant de la sèrie de TV3.
I ara gent que inverteix allà i tal. Vull dir, per tant, vull dir, psicològicament les masses ja s'estan preparant per acceptar la figura de...
Doncs a mi, com a soci, no m'importaria que hi hagués un canvi a la Junta. Primer, si han de guanyar, si ha de ser president Bartomeu, que l'hagin votat, estaria millor, llavors seria... s'hauria de sotmetre a la voluntat de la gent, això està bé. I òbviament hi ha coses que no m'agraden, com hi ha coses que no m'agraden d'altres presidents del Barça, i crec que el Barça crec que altres presidents ho podrien fer millor en...
Però aquí, per exemple, si dius que no t'agraden aquests, votaries un altre, per exemple, digue'm els que hi ha que pugui ser millor que aquests que hi ha. Perquè jo envio missatges cada 2x3, no? Per exemple, a l'amic Freixa vol presentar-se a les eleccions.
Però aquest no és diferent del que hi ha ara, són els mateixos.
No. Em sembla molt raonable el que vol fer. Ara, jo no me'n vaig a Milán a fer una, com se diu, propaganda electoral amb el president de la penya barcelonista de Milán, que només és un soci. Me'n vaig a la penya Sant Quat, que en té 800. No sé.
Sí.
És que està mig grillat, però bueno... Mig grillat, el senyor Freixas. I dintre de la seva candidatura van tres amics meus, però bons amics,
una cosa no treu l'altra.
I m'he entrevistat amb el grup de Som Gent Normal, que no sé si en tenen molta gent normal, però bueno, que són els d'aquí Sant Cugat.
Jordi Ferrer, no? Jaume Ferrer, Jordi Ferrer.
Jordi Ferrer, en el qual hi ha la nostra amiga, la
Joana,
regidora, no sé què juguen. No sé què juguen.
No se'ls ha vist, gairebé. Per això jo, de les 7 candidatures que deies, no visualitzo... Òbviament no coneixem encara programes, però em semblen gairebé... El Ferrer aquest no el conec, no tinc ni idea de què és, no se'ls ha donat notorietat, no se'ls ha vist.
Poca cosa.
I la resta, Freixa, Bartomeu, per mi són de la mateixa corda, i el Benedito, que és el tercer en discòrdia, que va fent la guerra pel seu compte, podem dir.
El Jaume, Jordi Font.
Víctor Font. El del diari Ara, aquest em sembla que va dir que no es presentaria.
Al final ja dic que no, em sembla.
Em sembla que va dir que no. Per tant, no veig a ningú que hagi sortit i hagi... Segurament ho veurem els propers dies,
Però
que proposi coses diferents o que... per oposar models i que la gent pugui escollir, perquè em sembla que els que hi ara són bastant similars i seria una línia continuista que esportivament ha sigut exitosa, ho vam gaudir ahir, però que hi ha qui pot veure coses més enllà del cap de setmana i de guanyar 7-0 cada cap de setmana, i hi ha gent que és del Barça de dilluns a divendres també, i aquí hi ha moltes coses on compartim molts que s'han de canviar algunes coses i hi hauria d'haver canvis, creiem alguns. En tot cas, que les urnes decideixin.
En tindrem temps de parlar els pròxims dies, quan se sàpiga aquest calendari i sapiguem exactament quan es presenten les candidatures i qui entra en aquesta batalla.
Però de totes formes, a veure, els períodes electorals a tots els clubs, i històricament, si fem una repassada, els grans canvis, les grans revolucions, es fan, et dic, a nivell de persones noves, amb idees noves i així, es fan després d'etapes molt convulses.
Crisis.
de crisis fortes i profundes, que abans et surt una figura, com en el seu dia va sortir la porta, que no coneixia ningú, que va començar-se a fer la campanya amb l'elefant blau i tot això.
Que vaig estar d'acord amb el canvi, eh? Jo vaig estar d'acord amb el canvi.
La gent diu, trenquem amb tot i a veure què passa.
Sí, senyor.
Però en èpoques que les coses funcionen, poc canvia.
Sí, sí, sí.
Molt poc canvia. A veure, el soci, sí que hi ha el soci aquest que està implicat de dilluns a divendres, també, i que pensa en altres coses i altres objectius i així. Però en futbol el resultat és el que mana.
Totalment d'acord.
I a l'hora d'anar a votar, la majoria són els resultats.
Totalment d'acord.
Llavors, els canvis no es produeixen. Es poden produir canvis petits perquè un diu, perquè el Bartomeu ara digués, doncs jo no em presento. Llavors, la gent sí que llavors podria confiar.
Això seria una altra cosa.
Podria haver-hi algun tipus de canvi, però si no, pocs canvis hi ha. Jo prevec unes eleccions amb 7 candidatures, de les quals 6 no en coneixem res. Hi ha una que no sabem si es presenta, que és l'única que coneixem, que seria la Porta, i la de Bartomeu. A veure, les 6, després hi ha aquests candidats eterns, com el Benedicto, en el seu dia el senyor Llaurador, que mereixen tots els respectes, però que només es presenten per durant una temporada estar a la cartelera i que es parli d'ells i surti públicament, perquè saben que no tenen cap opció.
No saben.
Si són conscients, vull dir. Que jo tinc la previsió de que aquestes eleccions, vull dir, serà... Jo dubto que la Porta es presenti, sincerament, és l'únic que podria plantar cara.
Exacte.
Però jo, la sensació que em dona la Porta, que la Porta té ganes de tornar al Barça, però té ganes de tornar al Barça triomfant.
Sí,
quasi per aclamació, perquè la gent el demani.
Sí. No ho sé,
això la Porta no és la sensació. És sensació
en una època de crisi, com dius.
És sensació. Sí, en una època de crisi, que ara el Barça s'enfonsi i estigui 2-3 temporades que no faci res i així, llavors sí que entrarà al Barça i la gent dirà, ostres, ell
bueno,
sí que...
Els mandats són de 6 anys ara, eh?
Ja, però bueno.
És a dir...
Això de que els mandats són de 6 anys és com els contractes dels jugadors.
Sí, que també
bueno,
quan arriba el moment...
Els mandats són de 6 anys,
si és...
però poden durar de 2.
Depèn, és a dir, l'exemple més recent el tenim, dimiteix el president, fots fora el secretari tècnic, i aquí no ha canviat res.
No, ja.
I els mateixos que allà ara.
Però que pot canviar. A veure, els canvis es produeixen. Si hi ha una època de crisi forta que no aguanta l'equip... El canvi es produeix, el president no aguanta 6 anys.
Clar, no, estem d'acord.
Un jugador firma un contracte fins al 2022 i el 2017 està negociant que si no me dais más me voy.
Vull dir que els períodes són tan llargs, a priori són tan llargs, que cal valorar a l'hora de votar doncs que són molts anys, i per exemple en el cas de Bartomeu i la junta directiva actual ja porta implícit tota una reforma de l'estadi aprovada en assemblea. Vull dir que més enllà del cap de setmana de guanyar, els que són del Barça són socis i per tant contribueixen a fer aquest club millor, hem de ser conscients de tot el que comporta més enllà del triplet i més enllà, o sigui, s'ha de tenir en compte el vessant institucional sobretot i el social.
Sí. Mm-hmm. Àngel.
No, jo no he dit res en tota l'estona. Només voldria... No, però...
Vull... Sí, ja parlat de l'espanyol avui.
Però voldria dir una cosa. Del partit, jo diria que el resultat just, futbolísticament, hauria sigut de 2-1.5. El resultat just, Vale.
O sigui que la final per tu va ser...
Bastant igual.
Bueno, el 2-1, vull dir, hauria sigut el resultat just. Futbolísticament, vull dir, per com van treballar tots el partit. Vale. No, amb respecte a això, només si es presentés, només hi hauria possibilitats de que no guanyés en Bartomeu, si es presentés com a candidat el Messi. No hi ha ningú... No, és que no hi ha ningú que pugui portar una experiència i una realitat tan exitosa com aquesta. Per tant, vull dir, no, què hi poden aportar a la seva candidatura? Alguna cosa d'administració, però la motivació del votant, vull dir, respecte, jo crec que només si fos en Messi que es presentés,
podria ser que
no fos el
seria capaç de fer-ho.
Ara Messi s'hauria de buscar un bon equip, però aquí passa
això. Això que diu l'Àngel té raó, però que no es presentés el Messi, que es presentés a Guardiola, sortiria Guardiola. Ah, o Xavi, ara
mateix.
Sí. Artífices d'aquest èxit esportiu del Barça. Vull dir, només una que pugui aportar això pot guanyar unes eleccions, Vull dir.
Deixem ja el Barça, que n'hem tingut...
No.
N'hem tingut prou per avui. I en els últims minuts hem de parlar de l'altra cara de la moneda. En aquest cas, i avui dilluns, a Girona encara deuen estar plorant els pobres aquesta desgraciada última jornada, perquè més mala sort no es pot tenir. A més, una situació rocambolesca que es va produir, que ningú no s'explica, amb el que va decidir l'àrbitre i amb el que va passar.
Per 40 segons,
Bueno, per 40 segons l'àrbitre què té que fer? Què té que fer la situació que hi hauria hagut la meitat de polèmica?
Expliquem que el Girona anava guanyant 1-0 i en el temps de descompte, el Lugo empata el partit, sabent que l'Sporting estava guanyant el camp del Betis 0-3.
A mi deixa'm dir una cosa, o sigui, a veure, el Girona jo no ho veia que de guanyar, de pogués ascendre directament a segona, a primera divisió, perquè no el veia el seu joc tot l'any, Jugava una miqueta a trompicons, per mi, el meu punt de vista. Però sí que puc dir-te és que el maletí que portaven els del Lugo era impressionant.
I això és, diguéssim,
cap problema per guanyar, és vàlid per guanyar. Ah, el que sí és, l'àrbit que va arbitrar és el mateix que va arbitrar a Les Palmes, Córdoba, de l'any passat.
Sí.
Un home especialista amb muntat en ganes.
Amb un temps de descompte.
La gent no ho sap, això.
I que l'any passat, l'any que ve, arbitrarà la primera divisió.
Sí, ha pujat de categoria.
Sí. Això és per
clar,
una setmana més té que el tema arbitral fatal, no?
Sí, no obstant, crec que, però jo vaig sentir-ho per ràdio, que el quin va alçar la bandereta anul·lant el gol del Girona va ser el Minier, que va considerar que
era fora de joc.
I crec que va ser que llavors el van atacar en el d'allò. Vull dir, no, ho dic perquè l'àrbit en tot cas va fer cas del Minier.
Jo aquí volia fer unes consideracions.
I ningú va dir que no fos Orsay.
No, és fora de joc. Jo el que vull fer és una consideració, vull dir, que la polèmica final es podria haver evitat molt si per quedar 40 segons que quedaven deixen passar la jugada, acaben els 40 segons i s'acaba el partit. Hauria hagut la meitat de merder del que va haver-hi i la meitat d'emprenyament i no la mitja hora després que la gent hi havia merder.
Però si s'estaven canviant, ja estaven fent roda de premsa els entrenadors?
Sí, el Quique Setién estava fent la roda de premsa.
Això ja és, aquí sí que la decisió arbitral té totes les meves dubtes. Però després volia fer unes altres consideracions. La prima del Lugo, que estic convençut que la devien tindre, perquè com va jugar el Lugo l'últim quart d'hora,
no s'entén.
Semblava que siguessin ells que s'estiguessin jugant a la
set. No s'entén.
Semblava que ells... Però bueno, tot i així podem dir que les primes per guanyar tampoc són dolentes. Però jo, el que sí que està passant de Rosillas és el 0-3 del camp del Betis. Perquè el Betis, com que és un equip que cap cau simpàtic, ningú diu res i cap mitjà diu res i així. A veure, a mi, el Betis, a mi que un equip que ja té la cosa, la seva meta aconseguida, que és a l'ascens i així, jugui amb suplents i això, jo, si dius, vale, tinc una competició que tinc que jugar a la final de la Copa del Rei, jo m'estic m'estic jugant allò, i trec el juvenil. Em sembla collonut que un equip faci això. Perquè, bueno, es protegeix perquè està lluitant per un altre títol. Ara, un equip que ja ha acabat la temporada, que no té res, el que té que fer és competir. Competir i ser seriós.
Més que res, que es desvirtua la competició.
No vull dir que cobressin alguna cosa, que també tinc les meves dubtes. I després, l'altra consideració que volia fer és que aquest país funcionem, que dintre de 10 anys o millor es posa en sospita el partit Betis Sporting dintre de 10 anys d'ahir.
D'aquí un temps en parlarem, segurament.
El que tenien que fer, sense acusar ningú ni res, el que tenien que fer és obrir una investigació ahir la nit mateix, a veure aquest partit si ha hagut alguna cosa i mirar comptes bancàries i tot el que faran dintre de 10 anys.
Mentre esperem que obrin aquesta investigació.
No, però és veritat. El que faran dintre de 10 anys, fer-ho ara.
Sí. Molt bé.
Perquè, clar, mentre estàs perjudicant amb un tercer...
Ara t'has encarrilat, eh?
No, sí.
Ara que acabem la tertúlia...
No, comencem amb molt. Aquestes coses.
Si en tindrem temps de parlar, tranquils, Mira, mentre obren aquest expedient, nosaltres encara podem fer programes. Imagina't. Jesús, Josep Maria, Axel, Àngel, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Que la última vez querían las tres, acá están las tres. Vica el Barça y Vica Cataluña.
Sant Cugat a fons, a cugat.cat.